Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta setmana una delegació de l'Acadèmia Culinària Japonesa ha visitat Barcelona amb motiu del Congrés Science and Cooking i d'entre totes les coses que ens van explicar, una tècnica que jo la veritat desconeixia. Es diu ohitashi i consisteix a fer una cocció molt acurada d'una verdura, ja sigui bé doncs escaldada, fregida, a la graella i després bullir-la amb dashi, que és aquest brou clar, delicat i ple de sabor fet amb alga kombu i amb aquelles làmines de bonítol fresc. L'objectiu és servir una mongeta, posem per cas, al seu punt exacte de cocció, ni massa crua ni massa cuita, i amb un sabor potenciat al màxim, és a dir, un combo perfecte de textura i de sabor. I tot aquest procediment tan precís anava acompanyat, i aquí potser toquem el moll de l'os, amb tot un discurs basat en l'estacionalitat, l'equilibri, i tenint molt present 5 colors, 5 sabors i 5 tècniques. Gairebé allò semblava un discurs filosòfic. Parlàvem com si en allò els hi anés la vida. I entenies llavors per què la cuina japonesa ha arribat tan lluny i té el prestigi que té. Potser aquí ens caldria començar a fixar els fonaments de la nostra cuina amb el grau de perfeccionament d'un japonès.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal, com estem?
Molt bé, molt d'acord amb els japonesos.
Clar que sí.
Jo estic sempre molt a favor de fixar els fonaments de les coses, del que sigui. Digue-li cuina, digue-li ús de la llengua catalana, així no van retrocés, tot això.
Doncs veure quan ho fem.
Sí, ens hem de posar serios.
Des del fricandó.
Seriosos en català correcte.
Seriosos, des del fricandó fins al xató, home, tindríem feina, la calçotada.
Sí, sí,
bé, ara em venen al cap moltes coses.
Sí, sí, molt a favor de posar-nos seriosos.
Seriosos, va. I aquí convidem avui a la taula del restaurant Caníbal.
Avui començaria convidant en Paco Navarro.
Ah, doncs no tinc el gust encara de conèixer el Paco Navarro.
Mira, és xarcuter, té una parada al Mercat del Dai, a municipi de la comarca de l'Horta Sud, al País Valencià, al voltant de 30.000 habitants, i és el portaveu dels venedors del mercat d'aquesta població, una de les més afectades per la Dana.
Sí, per què el convidem?
Perquè més o menys dues setmanes després del desastre, el Mercat del Dai ha reobert les seves portes. És una bona notícia, tot i que no ha pogut obrir a ple rendiment, ja que els danys als camps de conreu i les dificultats en el transport provoquen que s'hi noti la falta d'alguns productes. Però en Paco ens ha explicat que s'han espavilat a tornar a obrir perquè al municipi la gent li costa molt aconseguir producte fresc.
Perquè al poble tenim un problema gran i és que els supermercats han resultat també molt afectats i no estan obrint, en el que la gent del poble no podia subministrar-se d'aliment fresc. El nostre mercat, la gran diferència que té en els supermercats és la cercania de la venda, de venedor directament al client. Així és que la reapertura ha sigut molt reconfortant i sobretot molt contents de tornar a veure la nostra clientela. Poquet a poquet intentarem retornar a la nostra normalitat.
I tant que sí. Doncs enhorabona al Paco i a tots els venedors del Mercat del Dai per aquesta reobertura i, a més, amb aquesta idea tan bonica, la veritat, no? De necessitem reobrir una mica per retrobar-nos, també, no?
I aquesta és només una de les moltes històries de solidaritat, de superació, de generositat que sorgeixen cada dia a les zones més afectades per la Dana, mentre altres es dediquen a llançar-se els plats pel cap per treure's la culpa del damunt.
Doncs sí. A què convidem? En Paco Navarro?
El que vulgui, el que vulgui. Paco, està tot pagat.
Tot pagat. Com diem els valencians, mai millor dit. Això ho pagué jo. Va, qui més convidem avui?
En Ferran Adrià.
Amb l'altra vegada?
No. Però aquesta vegada no convido el Ferran Adrià, xef de prestigi, ni en Ferran Adrià, referent gastronòmic internacional, ni tan sols el Ferran Adrià hoteler, sinó que convoco en Ferran Adrià pintor.
Pintor.
Sí, perquè en Ferran Adrià és un autèntic home del Renaixement, perquè aquesta setmana hem vist el catàleg de la distribuïdora de vins Vila Viniteca, que se'ns presenta il·lustrat amb pintures del Ferran Adrià.
Caram, ostres.
Són uns dibuixos, unes obres pictòriques, en podem dir que l'Adrià ha pintat durant els mesos d'estiu, amb vistes a l'espectacular Cala Montjoi, que volen ser una reflexió sobre el menjar i la bona.
Mira, ara els estic aquí tafanejant una miqueta.
Què et sembla?
Molt bé, a mi m'ha agradat. Mira, algun jo t'he de dir que el penjaria a casa meva, eh?
Sí?
Aquí o al restaurant mateix, jo penso que quedaria molt bé,
sí,
però
sí,
bé,
sí,
són
sí,
unes obres molt colorides, eh?
Colorides.
Això sí.
Sí, sí, això sí que ho té. Tenen color. Mm. Veiem, per exemple, una mena de flames de color groc i taronja, aquesta d'aquí,
sí,
dins de les quals hi crema la paraula foc.
Sí. Ah,
està ben trobat.
Bonic.
Foc.
Foc.
A dintre les flames.
Sí,
aquí
sí,
n'hi ha
sí,
una... Oh, aquesta altra, mira. Entenc que és una ampolla de vi blanc.
No. Bueno, jo veig una pinya, no?
No, és una ampolla de vi blanc, Paula.
Ah, val. Sí,
i
sí,
llegim miles de vinos blancos i després es pregunta miles de tipos de cocina.
Ah, val, val, val. No, no,
no,
sí,
està
sí,
bé,
sí,
és una
sí,
reflexió
no, veig,
sobre
sí,
el menjar
sí,
i la beguda.
Sí.
Si vols més detalls sobre el procés creatiu, hem parlat amb el Ferran Adrià i ens ha dit això.
A veure.
El procés creatiu d'un pintor i un cuiner es pot semblar, aunque tingui diferències, i sobretot perquè sempre es parteix d'una idea. I això és la imaginació, no la creativitat. I després es desenvolupa, que això és la creativitat. La creativitat és la capacitat que té els éssers humans per crear. Llavors n'hi ha bastant semblança, aunque tingui diferències.
Sí, sí, sí. Sí, doncs és això, queda clar.
I tant, sí, sí. Es parteix d'una idea, que és la imaginació, i després s'executa, que és la creativitat.
La creativitat i
clar,
tal.
Quina tècnica ha fet servir per això, per pintar aquestes obres?
Bueno, ha fet servir colors, llapisos de colors, retoladors...
Ja.
Fins i tot també he pintat amb els dits.
Ah, molt interessant. Sí. Polifacètic.
Això ho fa el meu fill, també, a l'escola.
No.
Pinta amb els dits.
No, no. Bueno, jo no he vist els dibuixos.
No dic els dibuixos. Els dibuixos,
ah,
no. El meu fill no pot fer aquestes obres, però pinta amb els dits.
Amb els dits. Bé, a què convidem en Ferran?
Un dia hauria de treure un disc, el Ferran, també.
Ah,
és el
sí,
que li falta.
Bueno.
Un disc de
però
cançons.
Però el convidem o no?
Sí, sí,
ah,
sí.
A què dic?
Jo el convidaria a una pintada al forn.
Ah, està bé. Sí,
està
sí,
ben trobat.
Sí, sí.
Una pintada.
Sí. I encara tenim un últim convidat.
És un au, una pintada, per si algú
sí,
no ho sap.
Sí. Jo m'he quedat pensant per això, però bé,
és
ja, ja.
Un au.
Sí, sí, m'ha vingut després, sí, sí.
És com una gallina, però més petit.
Mm. I el David Muñoz no pintarà ara.
No, 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 no.
No, que és l'últim convidat,
és
no?
És l'últim convidat
val,
perquè
sí,
ha fet una...
Ara ho veig aquí escrit, sí.
Ha fet una minissèrie. Tindrà 5 capítols
sí,
i s'estrenarà el 20 de desembre a Netflix. No sé si tens molt interès a veure-la, però jo
no
ho deixo
ho
dit com a notícia.
Universo David torna a les
sí,
pantalles...
Està tot escrit amb la X aquella.
Sí, per Nadal gairebé torna, eh? Però es titula així, no, oi? Universo David.
Ah, exacte. Sí. Veurem una mica el dia a dia del xef. Suposo que sortirà la Pedroche per allà.
Mm.
Segur que està molt bé, ja que ho dirigeix Juanjo López, que és el que dirigia els Informes Robinson, que feia uns grans reportatges normalment vinculats al món de l'esport, molt interessants. Avança Netflix, que després de la minissèrie del David Muñoz n'hi haurà unes altres, de Ricard Camarena, que t'interessarà segur.
Aquest sobretot, sí.
De René Redzepi, bueno, Antoni Luis Aduriz, el Gaston Acurio...
Fantàstic, i haurem d'esperar-los a tots. Si aquí convidat amb David Muñoz...
Alguna de les seves creacions més... qüestionables, com per exemple aquell dònut que va fer un dia, farcit
sí,
amb cremes de colors per fora, un gelat Magnum va fer
també
un altre dia, doncs segur que en van sobrar estocs.
Sí, torrons, ho va fer torrons
per
també.
Per ell, torró probablement també en
també,
va fer.
També, sí, algun estoc deu sobrar també. Doncs bé, ja els tenim a tots. Ferran Adrià, sisplau, porta'ns alguna pintura que a mi m'agradaria penjar-la per aquí. David Muñoz i sobretot el Paco Navarro, paradista del Mercat d'Aldaia. I tots plegats que gaudirem d'aquest menú que ens canta avui la
Dolors.
La Dolors, no?
Dolors.
Sí, sí, clar.
Bon dia.
Bon dia.
Ben tornats.
Sí,
us heu mudat avui?
Vai, sempre.
Ja ho tenim tot gairebé. Us hem preparat un xató que m'anim amb oli de restaurador de Vilanova, unes croquetes de sommelier i
sí,
per postres una mica de panettone de forners premiats.
Uau.
Per començar com a plat fort, us podem oferir un plat de vieires a la brasa que servim amb una salseta de cuiners nòrdics. Uns raviolis que fem nosaltres farcits de mortadela de dissenyador. O bé, uns xuricets de carn d'economista. Què us ve més de gust?
Xuricets.
Sí.
No, no, xuricets, no.
No.
Uf.
Anem de vieires.
Vieires.
Sí, no?
Home, tant pinta bé això, eh?
Sí.
Doncs vinga, va.
Sí.
Vieires.
Fantàstic.
Per què ha rigut?
De seguida
no
les vieires amb salseta de cuiners nòrdics.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Ja estava bon món, no cogent per mi job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver mere værd end det jeg får.
The new Nordic cuisine that is now not so new any longer, so it's kind of
la nova cuina nòrdica, que ja no és tan nova, s'ha convertit d'alguna manera en la nova normalitat per a aquells restaurants que fan cuina nòrdica. A la nostra regió és un concepte que no existia abans, el 2003. Era el mateix que la cuina mediterrània, que no existia. El concepte no existia, el que jo explicava no existia.
Ell és Klaus Meyer, cuiner i empresari danès. Amb René Redzepi va fundar el 2003 el Noma, a Copenhagen, el restaurant que va situar la cuina nòrdica a l'epicentre mundial. Meyer és també el creador i l'ideòleg del Manifest de la Nova Cuina Nòrdica, un moviment que ara compleix 20 anys i que va ser la llavor d'una gran revolució comparable a la que aquí a casa nostra es va gestar el bulli.
The culinary approach, if you want to call it that,
aquesta aproximació culinària, si vols anomenar-la així, que nosaltres vam inventar, d'una banda, vam adoptar el concepte de terroir que provenia de França. La idea senzilla que tu cuines el producte que és bo aquí i ara. Això no era gens habitual. Potser les nostres rebesàvies ho feien fa més de 150 anys, però era una cosa que s'havia oblidat totalment. No hi havia estacions ni lligams al territori.
Now, 20 years later. Ara, 20 anys més tard, podríem dir que els nens han crescut i, com tots els fills, intentes allunyar-te una mica dels pares perquè trobes les seves normes una mica avorrides.
I ell és el cuiner Christopher Hatuft, al capdavant d'un restaurant a Bergen, Noruega, amb una estrella Michelin. El diari The New York Times l'ha definit com un dels cuiners que ha redissenyat la cuina nòrdica.
Fa 10 o 15 anys, si tenies un restaurant nòrdic ambiciós, cuinava similar al Noma. Ara hi ha molt més estil personal, preferències personals. El bagatge de cadascú es nota molt més als restaurants, però malgrat tot encara està dins del mateix univers.
Ens vam trobar amb ells a Andorra, al congrés Andorra Taste. Ara els sentirem tots dos, però comencem per Klaus Meyer.
Klaus Meyer, bon dia. Good morning.
Good morning. Good morning.
Vaig viure un any a Dinamarca i disculpi perquè vaig intentar aprendre danès, però realment no ho vaig aconseguir. Molt difícil, això de la pronunciació del danès.
Everybody says that.
Tothom diu això.
Bé, estem aquí perquè volem una mica recordar aquell moviment que es deia la nova cuina nòrdica. Vostè va ser l'ideòleg de tot això, va ser una mica com el Ferran Adrià dels països nòrdics, i aquell manifest, jo no sé com se li va acudir, i per la gent que no el conegui, si vostè ens el podria resumir, perquè hi ha diferents punts.
We wanted to distinguish ourselves from other types of cooking. So not only
ens volíem diferenciar d'altres tipus de cuina, però no només utilitzant ingredients locals, sinó també amb uns aliments més propers a la natura. Volíem incorporar ingredients que fossin a la natura. Volíem fer un tipus de menjar més brillant, lleuger, fresc, vibrant. També volíem introduir la idea que el xef pogués ser algú amb responsabilitat social. Aquesta va ser l'altra gran cosa. La pregunta és, per què? Doncs perquè vaig créixer als anys 70 i 80, segurament el període més fosc de la història de la cuina danesa. Per casualitat vaig acabar d'opera a França i allà vaig descobrir uns àpats increïbles. La gent es reunia al voltant del menjar, una mica com aquí, dos cops al dia, menjant junts, celebrant, amb productes excel·lents. Jo no havia experimentat res d'això quan era petit. Se suposava que Dinamarca era un país més sofisticat que França, i durant molts anys vaig estar buscant la recepta, l'estratègia per convertir-me en un agent de canvi de la cultura del menjar a Dinamarca. Em va costar aquests 16 o 17 anys i em vaig inspirar molt en tot el que vaig aprendre d'Espanya, perquè just abans que aparegués la nova cuina nòrdica vam viure l'aparició de la nova cuina espanyola, que va inventar una nova manera de cuinar. Però no vam copiar exactament el model espanyol. Nosaltres vam inventar la idea que el xef ha de ser un protagonista de la natura. Penso que aquesta no va ser mai la idea de la nova cuina espanyola, que estava més centrada en la tècnica, les col·laboracions amb la indústria, en totes aquestes creacions com les escumes. La cuina espanyola més aviat va convertir el cuiner en un mag, en un alquimista.
The Spanish cuisine was more positioning the chef as a magician, an alchemist.
Clar, això està molt bé, els cuiners, als seus restaurants, però això s'ha traslladat a les cases, diguéssim, al dia a dia, perquè vostè em deia que no es cuina a les cases massa.
No, no, no. I mean, amongst young people, there seem to be...
No, no, entre la gent jove sí que hi ha un interès per la cuina, però una cosa és tenir un interès per la cuina i veure vídeos a TikTok, una altra cosa és posar-te a cuinar tu mateix. Crec que hi ha les dues coses. Hi ha molta gent que ha deixat de cuinar completament perquè ara és molt fàcil recórrer al menjar per emportar o al precuinat, així que un nombre significatiu de gent bàsicament ha deixat de banda la simple idea de cuinar a casa de manera habitual. Però alhora hi ha una petita part de la població que ha desenvolupat un interès molt profund per la cuina. Són capaços de cuinar tan bé com els millors cuiners i pastissers professionals. Per tant, està tot polaritzat. Diria que a Andorra, Espanya, també hi ha una tradició molt més establerta de cuinar, menjar, meravellós, a casa. Hem d'aconseguir que aquesta idea arreli a Dinamarca. Però no serà fàcil perquè canviar la cultura d'un país és molt difícil. Jo ho intentaré. És una de les coses en què estic treballant ara mateix. Intentaré empoderar la gent perquè tingui competències, no només per cuinar, sinó per cuinar menjar meravellós, amb més protagonisme pels vegetals.
Clar, vostè ha escrit molts llibres, també fa cursos de cuina, però alhora vostè és un empresari i té una línia de productes precuinats. Entenc que aquí a Catalunya cada vegada cuinem menys a casa, a vostès també, però vostè s'hi dedica a això, diguéssim.
Yeah. We have like six, seven dishes that are...
Sí, sí, tenim 6 o 7 plats preparats que són acabats de fer, sense congelar, sense additius, elaborats amb ingredients ecològics que pots comprar si no vols cuinar. Però a la part posterior del paquet hi diu: esperem que vagis a internet i que busquis la recepta si t'ha agradat aquest plat i que la pròxima vegada el facis tu mateix. Per mi és només una manera de finançar alguns dels altres projectes més ambiciosos que estem fent.
Perquè jo crec que si preguntem aquí què és la cuina nòrdica, la de les cases, la gent, jo crec que pensarà en la cuina de l'IKEA, de les mandonguilles amb puré de patates i melmelada, de l'esmorbrot.
Yeah, that is IKEA food is kind of the typical old school Swedish food.
El menjar d'IKEA vindria a ser el típic menjar suec de la vella escola de la qual nosaltres ens volem distanciar al màxim. Un plat típic podria ser una cosa tan simple com una coliflor a la brasa ben condimentada. O poden ser unes vieires amb una salsa freda feta amb sèrum de mantega, rave picant i amb una mica de vinagre de poma i, per sobre, oli de net. És difícil d'explicar. Està basada en el producte. És molt senzilla, hi ha moltes coses fredes o crues, però també hi ha molta part basada en cuinar al foc. Per tant, hi ha molts plats freds, però alhora també molta precisió.
Klaus Meyer, moltíssimes gràcies, de veritat. Cuiner danès, tota una institució a Dinamarca, autor de molts llibres, fundador d'això que es coneix com el moviment de la nova cuina nòrdica i cofundador del Noma. De veritat, ha sigut un plaer. Tusen tak.
Welcome.
De Dinamarca anem a Noruega amb el cuiner Christopher Hatuft, exponent d'una nova generació de cuiners nòrdics que va mamar de la revolució de la nova cuina nòrdica sorgida quan ell tenia 20 i pocs anys. Ara en té 44. El seu restaurant a Bergen està envoltat de fiords.
Jo sí penso realment en el seu país, en Bergen, en Noruega. Clar, penso en els fiords, perquè em sembla que el país, Noruega, té la costa més llarga del món. Déu-n'hi-do. Jo no sé com això es tradueix amb la seva cuina.
Crec que com qualsevol restaurant ambiciós intentes usar els millors productes que pots. I, evidentment, quan parlem de marisc, el més fresc i el més proper és el millor. Som uns afortunats, perquè el marisc que tenim més a prop és un dels millors del món. Crec que és molt palpable el menú que el restaurant és als fiords, a l'oest de Noruega.
Però em sembla que vostè mateix, diguéssim, va a la costa i pesca el que necessita pel seu menú.
Si ve un periodista, sempre intento fer veure que jo mateix he anat a bussejar aquell dia, però només ho faig quan ve un periodista o algú que ho està documentant. En realitat, és un molt bon amic meu, el que es dedica professionalment a bussejar per recollir marisc i tot ens ho porta ell. Les vieires, els crustacis d'aquest tipus i el peix normalment el pesquen petites embarcacions al llarg de la costa. Així que al menú del restaurant sempre tenim vieires i una gran varietat de cloïsses. Són unes cloïsses que només es troben a les nostres aigües. No hi ha un equivalent aquí. Són molt grosses. També tenim llagostins, crancs com ara el bou de mar i peixos com halibut, turbot, rap, bacallà, a l'hivern, quan és temporada. Realment tenim un peix i un marisc locals molt bons.
Clar, si pensem en el clima de Noruega, segurament pensarem en hiverns durs, en pluja i en fred i zones, diguéssim, rurals una mica inhòspites o aïllades. Jo no sé si aquesta climatologia també marca la seva manera de cuinar.
A la meva part de Noruega, el corrent del golf escalfa la costa. Per tant, el nostre clima a la costa occidental de Noruega és relativament temperat, no hi fa tan fred a l'hivern. Això ens afecta principalment fent que la nostra temporada de cultiu de verdura estigui curta. Des d'octubre, novembre, no tenim verdura fresca fins al mes de juny. Per tant, hem de fer moltes conserves, hem d'utilitzar molts tubercles i també hem d'importar algunes coses durant l'hivern. Això ens afecta molt.
Si parlem ara d'aquest moviment que es compleixen 20 anys de la nova cuina nòrdica, que va transcendir el món, però jo penso que si, per exemple, aquí pregunto a Catalunya què és la nova cuina nòrdica, poca gent m'ho sabria dir. Jo no sé si vostè està d'acord amb això.
He estat molt afortunat perquè vaig començar a dedicar-me professionalment a la cuina després que el Noma i aquests llocs haguessin fet tota la feina dura. Per tant, vaig recollir tots els beneficis d'aquest nou llenguatge que ells havien creat sobre com cuinar als països nòrdics. Ara, 20 anys més tard, podríem dir que els nens han crescut i, com tots els fills, intentes allunyar-te una mica dels pares perquè trobes les seves normes una mica avorrides. Fa 10 o 15 anys, si tenies un restaurant nòrdic ambiciós, cuinaves similar al Noma. Ara hi ha molt més estil personal, preferències personals. El bagatge de cadascú es nota molt més als restaurants, però malgrat tot encara està dins del mateix univers.
Una mica, llavors, pel que em diu, és com si ara vostès els nòrdics estiguessin passant l'adolescència, és a dir, que allò va estar bé, però ja tenen 20 anys i han de fer cadascú la seva, no? I una mica rebel·lar-se.
Yes.
No diria que som uns adolescents rebels, som molt respectuosos amb el que s'ha fet abans, però sí que és veritat que tampoc hem d'imitar el que hi havia abans. Estem fent una cosa nova que està molt ben acceptada.
Majoritàriament penso, pel que hem llegit, vaja, que la cuina noruega tradicional s'ha basat en la patata i l'arengada. Jo no sé si aquest moviment del Noma, de la nova cuina nòrdica, es va traslladar o s'ha traslladat també a les cases, a la manera de cuinar.
I think absolutely it has. It has redefined the notion of luxury.
Absolutament. Ha redefinit el concepte de luxe. Abans, a les cases i restaurants nòrdics, el concepte de luxe es vinculava a la cuina francesa o als aliments importats. El més interessant és que, en paral·lel amb l'auge del Noma, també va venir l'auge dels foodies, els cuiners amateurs que es converteixen en experts del menjar. Per tant, quan el Noma i els restaurants coetanis van redefinir el concepte de luxe i de qualitat, això va penetrar també a les cases i a la percepció de la gent. La gent ara s'entusiasma amb els productes locals.
El seu restaurant, que està a Bergen, a Noruega, no sé si ho pronuncio bé, Lysverket?
Lysverket.
Lysverket? Yeah, okay. Vostè sempre ho diu, i a més ho diu amb total, diguéssim, normalitat, que hi ha poques persones que es puguin pagar al seu restaurant. Jo no sé aquesta exclusivitat de preu, si vostè la compensa d'alguna manera, i com ho veu, vaja.
Let's be more precise. It is expensive.
A veure, siguem més precisos. Costa molts diners menjar un bon restaurant.
We're in Andorra. I'm sure people spend a lot more money.
Però som a Andorra i segur que aquí la gent es gasta molts més diners en els esquís i els forfets. Al final és una qüestió de prioritats. Jo diria que el nostre restaurant no és particularment car, però per la gent que no li interessi especialment el menjar, sí que és car. En tot cas, la meva motivació principal és que m'encanta el menjar i la cuina. M'encanta tot el que envolta el restaurant. També tinc un restaurant xinès que és molt més barat i acabo d'obrir un cafè on servim entrepans.
Sap greu, però el miro als ulls, té uns ulls blaus, però el miro els tatuatges, perquè hi ha menjar per aquí tatuat, em sembla,
This is a, let's start with the ugly, this is a pickle.
Comencem
baby.
Amb el més lleig, aquest és un nen envinagrat, de la meva època punk. Pigs, també tinc un calamar, alguns porcs, hi ha d'haver una pastanaga per aquí. Sí, pastanaga. Una pala, sense cap motiu, una daga, un ull cansat, perquè sempre estic cansat, i un diamant, perquè vull ser ric aviat. I no esperis cap resposta intel·ligent sobre els meus tatuatges.
M'han agradat dues coses. Primer, que vostè ha dit que era punk, no ara.
No, ara serveixo foie gras i caviar. Jo no sóc un punk, ara.
I la segona cosa que m'ha agradat, que diu que té un nen que està com fermentat, a punt per menjar dins d'un pot de vidre. I nosaltres som un restaurant caníbal, vull dir que ens serviria pel restaurant.
Okay. My pickled baby.
És el meu nen envinagrat. A vegades, algunes persones grans que venen al meu restaurant m'agafen pel braç i em diuen què són aquests tatuatges? I si no tinc ganes de parlar, els contesto és un nen envinagrat i no ric. Llavors ells no saben què dir i em deixen marxar.
And then they don't know what to say and then they let me leave.
Min elsker, nu jeg kommet tilbage fra et vanvittigt trip til det mellemste.
So my name is pronounced Christopher Hurtigt.
Chef, propietari del restaurant
Lysbakke.
Exacte, a Bergen, a Noruega, i un dels representants d'aquells, representants de la nova cuina nòrdica, que ara gairebé passen per l'adolescència, no molt revolucionaris, però una miqueta sí. De veritat, moltíssimes gràcies, és molt inspirador també escoltar-los a vosaltres i espero alguna vegada poder tastar els seus plats.
Moltes gràcies per parlar amb mi, gràcies.
Thank you.
Aquí gaire el lotus lebekeu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. Dos enamorats al restaurant caníbal, els separem com podem. Els blanquegem i els cuinem a la paella amb molta mantega perquè quedin amorosits. Ja a la taula, els servim junts i arrodonim el plat amb un mar de llàgrimes. Restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
I el pa és cosa de Daniel Jordà i el vi és cosa de Ferran Centelles aquí al restaurant Caníbal. Què tal? Benvinguts de nou, quina alegria.
Ben trobats, ben trobats.
Sí, com esteu?
Bé, molt bé.
Bé, molt bé, sí. Bueno, primer, Ferran, hem de preguntar al Daniel com està, perquè acaba de tornar de Milà, de la Copa del Món del Panettone. Després entrarem amb això del Panettone. Com ha anat el viatge? Bé?
Bé, bé, bé.
Ho ha superat,
viatge...
i això?
Sí, tot superat.
Després entrarem, i també ja anunciem ara des d'aquí que trucarem a l'actual guanyador de la Copa del Món del millor panettone, que no és ni més ni menys que el Donatio Cortés, que és un mexicà que viu a Barcelona, i això és una cosa, bueno, històrica.
Històrica.
Històrica, sí, sí.
L'ha encarregat l'estatu quo de tot el món de panettone.
Sí, sí, l'estatu quo italià, diguéssim, sí. Doncs ha vingut avall i tot surt aquí d'un forn que tenim aquí a tocar a Barcelona. Bé, abans, per això, li toca el vi, i avui fem un tema d'aquells, jo trobo, Ferran, molt bonic, eh?
I tant.
Perquè hi ha temes del vi en diferents àmbits, però aquest d'avui és molt bonic. Ferran Centella, sommelier històric del Bulli i responsable de begudes del Bulli Foundation i, per tant, òbviament, també la persona que està darrere del Sapiens del vi. Aquest tema bonic que diem és el vi novell, que és el primer vi de l'any.
Exacte, estem de celebració i el vi novell doncs és un vi amb molt de simbolisme, un vi que es celebra a l'11 de novembre i s'estableix amb el dit que diu per Sant Martí mata el porc i enceta el vi.
Fem un parèntesi, que és que aquest any la padrina del vi novell és Carme Novell. Ai, Carme Novell, Carme Gasull.
Carme Gasull.
és que rima, ho hem posat a propòsit. Carme Gasull, padrina del vi novell. Ara, Ferran, deies això de l'11 de novembre, no? I aquesta cita o aquest refranyer popular que ja ens ho diu. Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi. Per què està relacionat amb Sant Martí, això del vi novell?
Bé, així s'estableix a Sant Martí, no? Pues un vincle amb aquests cicles agrícoles. És una manera de donar les gràcies per la collita o per la bona collita. Mm-hmm. El canvi d'estació i amb moltes cultures, en aquesta època, com a època d'agraïment, doncs, té els seus rituals, i el d'encetar el vi, justament, no? Un vi que acaba les fermentacions, que està jove, que està vibrant, que està fresc i que porta les bones noves de la nova collita, doncs és el moment de celebrar-ho.
Mm-hmm. És a dir, producció limitada, temporalitat, només s'embotella a l'inici de cada campanya.
Exacte, és que el vi novell és quelcom, o sigui, encara no és ni vi jove, és vi novell, és una categoria totalment a part. El vi jove ja és un vi acabat, un vi tranquil, un vi una miqueta reposat amb la seva joventut i frescor, però el vi novell té aquestes pessigolles al paladar, aquesta frescor, aquest carbònic residual. Llavors, és un vi diferent mm-hmm. al vi jove. Mm.
I també està relacionat amb aquella cosa tan bonica que és com s'obrien les botes, perquè, clar, el tastem el primer mm-hmm. vi, però en conseqüència hem d'obrir la bota, no? I com ho fem, això?
Exacte, i encara els avis i les besàvies segurament recordaran l'època on s'obria la bota del vi novell amb dues paraules molt catalanes que espero saber pronunciar.
Tatxolinar,
que és quan es feia un foradet a la bota i sortia un petit rajolí i allà es podia tastar el vi novell. Mm-hmm. Quan escollien la bota que els agradava més, com a vi que estava doncs, amb més pessigolles, amb més carbònic i així, llavors ja decidien, bueno, anem a fer aquesta bota i anem a encetar la bota i llavors feien-la al aixatonar, ho estic dient bé, això?
Aixatonar
la bota, que ja era com ficar-hi una aixeta per poder fer-la de sortidor, perquè regés el vi, uh-huh. i són dues paraules molt precioses, sí, en aquest procés que els amics i quan es juntaven li deien, pues, anem a fer la primera missa, no?
I així
ho deien, i feien aquest tatxolinar i aquest aixatonar per celebrar el vi novell.
Mm-hmm. És una cosa que ara fem menció, ara has dit avis, rebesavis, però bueno, és que encara hauríem d'anar més enllà, perquè és que ens hauríem d'anar a l'edat mitjana amb tu, Ferran, que sempre ens agrada fer una mm-hmm. mica d'història. O sigui que ja l'edat mitjana és una celebració que, déu-n'hi-do, que era una trobada imprescindible, eh?
Home, i sobretot a l'edat mitjana, no, aquells vins doncs, no tenien tanta tecnologia i es podien avinagrar una miqueta i el vi, quan passava l'any, doncs ja estava una mica més cansat, més feixuc, una miqueta doncs, avinagrat. La vinguda del vi novell doncs, era tornar a recordar doncs, o a tastar el vi del frescor, de la joventut, de la fruita vibrant, i era molt celebrada, no? I el vi novell també era, bueno, es servia com a imposts, s'havia de pagar com, no? Es pagava amb vi novell, sí, era un impost més que els productors havien d'oferir.
Uh-huh. Connectant amb això de l'edat mitjana, ens ha agradat una frase que ens has passat concretament del segle XIV, déu-n'hi-do, hem d'anar al segle XIV, uh-huh. Edat mitjana, l'escriptor franciscà Francesc Eiximenis, que descrivia així el vi novell. L'escoltem i després ho traduïm, clar, perquè...
Lo vi, aquell deu ser fresc, fred, fort, flairant o fragant, formigalejant o saltant.
Aquí ho tenim, a Ximenis.
Som molt de Ximenis, som molt de Ximenis.
Ets molt de Ximenis.
No, aquesta família segur, som molt de Ximenis.
Home, a veure com ho tenim,
no
això.
No sé, un vi fi, fresc, flor, fort, flairant, fragant, però mireu aquestes dues paraules. Formigalejant, que feia formigues pel carbònic aquest. Que, sí, el formigueig, el paladar. I saltant, un vi que salta. És meravellós o no?
I tant.
Home, a mi m'encanten aquests, no? Aquests adjectius i tant, crec que els utilitzaré a partir d'ara. Com deia Ximenis, aquest vi, no? Salta el paladar.
És, podríem dir, el més genuí de tots els vins. O sigui, un vi únic, diguéssim.
El que fa genuí el vi novell és justament aquest, no? Aquest xiu-xiu-xiu-xiu, aquest, no? Aquesta xispa que té el paladar de les fermentacions que acaben, que no acaben del tot, que el vi no es trasbassa de bota en bota o de tang a tang, i llavors, doncs, amb aquest carbònic residual que dona molta alegria, no? I molta frescor.
Mm-hmm. Teníem un altre fragment, no? D'un altre llibre, en aquest cas la novel·la En versos de l'espill, de Jaume Roig, també conegut com El llibre de les dones. I ara l'escoltem i després ens ho connectes una mica també amb això del vi novell.
Altra vegada que fou emprenyada la voluptat o l'oprenyat, qual la imogue mai se sabe, del vi novell del món estrell veure prestema. Ple de verema era lo trull, el major bull e fortalesa. Sense perear ella i munta, ben aparta fondo la brisa. Sens pagar sisa, pens nevegue, e romangue lo capficat d'on apartat la brisàvia. Lo cos tenia sobre la vora. Morin malhora, de mort honrada, massa sobtada, no espera el part.
Déu-n'hi-do, surt el vi novell per aquí, sí, sí.
Surt
com és?
El vi novell i d'una varietat, perquè diuen de Monestrell, no?
Monestrell.
Que era una varietat que estava molt implantada a tot el Mediterrani a l'època, amb aquesta obra satírica, que bueno, no acaba molt bé el fragment per aquesta no. Dona que mor com una mica ofegada, no? O a causa del gas carbònic, una mica a la incitació, no? Com aquest vi novell pues, incita a fer una malifeta, no? I a apartar la brisa, a tastar-lo, no? I una mica com aquest, no? Aquesta cosa de maldat, de dir, anem a fer una trama, anem a fer trapelles, anem a tastar el vi novell, i això pues, li causa la mort a aquesta dona que estava embarassada.
Podríem dir que durant anys ha passat una mica desapercebut el vi novell, encara que últimament es treballa més, perquè es fan les festes, no? I tu, Daniel, per exemple, que vens del món del pa, tenies constància de tot això que està explicant el Ferran, o no?
No
massa,
No. M'agrada perquè és un vi com en procés de fermentació, no? I que
exacte.
Es talla i venga, no?
Sí. És un vi molt viu, té molta vida, i sí, és un concepte potser més popular, no? Que de restaurant gastronòmic, no? I potser per això, doncs, el món de la gastronomia tampoc li hem prestat massa atenció, perquè al final són vins que no són cars, són vins que són molt divertits per veure molt, per pensar poc, sí, però no són vins que trobem a les cartes les cartes de restaurants, són vins més o menys que vas a comprar, no? A comprar
per aquest, mateix,
exactament,
no?
per aquest moment de l'any, però que no tenen més recorregut que això, no?
Mm-hmm. Tenen molta graduació, no pensava, o poca?
No, tenen una graduació normal, perquè doncs entre 12 i 15, depenent de la varietat i així. El que sí que s'utilitzen varietats, habitualment, que són més amables. La garnatxa fa molt bon vi novell, perquè és suau de tanins, s'elabora d'una manera, no? Els productors ja l'elaboren intentant pues, que sigui, quan surti al mercat, un vi ja golós, que no sigui molt fort, que no tingui massa tenir. Llavors, l'elaboració en bodega ja la fan seguint aquesta idea que és un vi que es veurà pues, en un mes o dos mesos.
I aquest 2024, posem una mica de xifres, el vi novell català sumarà gairebé 70.000 ampolles, que és un 3% més que l'any passat, i és una campanya, val a dir-ho, amb el suport de l'Incavi, de Prodeca i de la Cambra de Comerç de Reus. I inclou festes que, mira, des d'aquí animem a la gent, no?
Home,
a
sisplau, les festes, home, sisplau.
A veure, fent-nos una mica de calendari si ara és que volem anar a celebrar el vi novell.
Bé, se n'han celebrat algunes ja, però jo recomanaria molt la festa de vi novell de Barcelona, que sí, passarà el 30 de novembre al Palau Robert. És entrada per tothom, és gratuïta. Es compren allà uns tiquets per després poder fer les degustacions, però Barcelona s'inundarà de vi fresc i jove.
Llavors,
molt recomanable. Molt
30
recomanable.
De novembre, Palau
exacte,
Robert.
Exacte, exacte. Mm-hmm. I bé, també hi ha la festa de vi novell de Reus, hi ha aquests 8 cellers que formen aquest col·lectiu d'elaboradors del vi novell, celebren també els seus cellers diverses, no?, diverses festes, i molt recomanable perquè són festes de diversió.
Clar.
La meva favorita, per això ja ha passat, és una festa que es fa a Tarragona,
sí,
i on fan el que diuen la embotada, li diuen, no?
Embotada. En què consisteix,
sí,
això?
Utilitzen un embut, és un embut una miqueta més angular, llavors imagineu-vos aquest embut, es fica el dit per tapar el forat de l'embut, estan recuperant una forma tradicional de beure,
sí,
i llavors beure galet.
Ah.
Però clar, veure galet des d'un embut. Un embut té un forat molt més gros que un porró.
Sí, i la gent estaca.
Home,
i la gent riu,
una festa allà, no? Sí, llavors queden ben embotats, no? I és una tradició molt maca que s'ha recuperat a Tarragona. Sí, però necessites un nivell, no, de saber què veu. Bueno, a mi sempre...
Ferran Centelles ho fa o no ho fa?
Tinc admiració profunda per la gent que sap veure galet, però
sí,
jo,
sí,
o sigui, jo ho faig, però no sé tragar mentre veig, com feia el meu avi.
Jo soc del teu equip,
no? Llavors m'omplo la boca com si fos un hàmster, saps? I llavors allà, quan no posar, llavors trago, però aquella no. I sempre recordo el meu avi que ho sabia fet, i jo, per mi semblava com algú màgic.
T'hauria d'haver ensenyat. Daniel Jordà sap veure gallet o no?
Sí,
mira,
sí,
veus? Ens porta uns quants anys i això, bueno, l'experiència no té preu, mai millor dit. A mi també m'ha agradat saber, Ferran, que pels cellers mantenir aquesta tradició de fer vi novell gairebé és per vocació, perquè a veure, benefici econòmic, però poc.
Molt poc, perquè també és un vi molt, molt econòmic, sí,
i és
que es faci, bueno, es fa més com amor, com a celebració, com a festivitat, que per una voluntat molt comercial, diguéssim.
I que és transversal, no?, també val a dir-ho, a totes les zones de Catalunya.
I això ho fa molt bonic, tant a Conca Barberà, com a l'Empordà, com al Montsant, com al Penedès, totes les zones de vi a Catalunya tenen algun celler que fa vi novell.
Daniel Jordà, tu aquí, amb aquest vi, ara que tenim totes les descripcions del Ferran, que hi posaries panettone?
Panettone, sí.
Oh,
sí.
Mira.
Ho hem parlat amb el Ferran abans.
Ah, ja us veu, ja us heu parlat, això.
No, jo salivo. Ja només de saber el que passarà ara, salivo.
Com serà aquest panettone per combinar amb un vi novell?
Necessitàvem un panettone una mica menys dolç, habitual, i
encara
hem fet un panettone salat i hem decidit posar-li sobrassada, cansalada,
sobrassada,
i un formatge,
no?,
i formatge de mau.
Uau.
Per favor, no? O sigui, per Sant Martí, mata el porc, sí, utilitza el panettone, enceta el vi i disfruta. Quina meravella. Quina meravella.
Quina meravella. Aquesta recepta no sé si està dins del teu llibre.
Està al llibre,
perquè avui tenim llibre del Daniel Jordà, Panettones i Brioches, i també ara parlarem amb el guanyador de la Copa del Món del millor panettone, però fantàstic, ho tenim tot fet. Et quedes, Ferran, a saber coses del panettone?
I tant.
I tant. I mira, abans, per això ens donarà un minut de treva el Salvador García Arbós, que avui ens porta una frase, m'ha dit, pensant en tu.
Vinga.
O sigui, coses que es deuen dir a dins del restaurant sobre el vi, com quin, per exemple, no?
Quin gran Salvador.
Tu que has treballat tants anys al Bulli, quina és la pregunta que més t'han fet a la taula d'un restaurant sobre el vi?
Quina bona pregunta.
Quina.
Sí. Bueno, la gent tenia molta curiositat pels maridatges, no? Sobretot,
sí,
quin vi haig de veure amb aquesta bogeria creativa del Ferran i de l'equip. Segurament la pregunta que més he respost és: i ara què? Què veig, no? O sigui, què haig de fer, no?
Ja, aquesta, no? Amb això què haig de fer, no?
Exacte.
Sí, sí. Quin preu té,
Exacte.
Ah, també. O tastar el qui el tasta, no?
Exacte, aquesta és la pregunta que tu fas, no?
Sí.
I sempre hi ha una, molts cops a les taules hi ha una mica de vergonyeta, no? De dir, no, no, jo no vull tastar, no? Tastar tu, no?
Sí, sí. Jo també prefereixo que el tasti algú altre. Quina responsabilitat. I si allò està malament i jo no ho ha sabut detectar, no? Vull dir, no passa res.
No passa res.
Així, bueno, no. I em sembla que va per aquí la cosa. Molt per veure qui tastarà el vi avui a la taula. Vinga, Salvador García Arbós, i després continuem aquí a la taula del Caníbal amb Daniel Jordà amb el pa i Ferran Centelles amb el vi, esclar.
Qui tastarà el vi?
Un cop superat el calvari de la carta de vins i de l'elecció del vi, comença l'acte de la cerimònia del tast. Tasta'l tu! No, tasta'l tu que l'has triat! No, tasta'l tu que hi entens més! L'he triat blanc perquè només veus blancs. Perdoneu, però qui el tastarà? Insisteix la sommelier amb una paciència de Premi Nobel de la Pau just i merescut. Ja ho sabeu, els sommeliers, més que entendre de vins, han d'estar entrenats a tractar amb gent complicada i clientela saberuda i llepafils. Ja saben que és una comèdia per a fatxendes, això de tastar el vi, però els pobres ho fan per cortesia. Saben que s'han de dirigir al mestre Recollons i aquí té l'aura de pagar-ho tot. Aquest sol tenir un posat seductor, arrogant, i desprèn una seguretat fanfarrona amb una simpatia accelerada de calample. Totes li ponen, i d'entrades, cau bé a tothom. El que en sap, gràcies a Déu, s'imposa. No cal tastar el vi, ja el pots servir, diu amb displicència. No faràs la comèdia? No la faré pas, és una collonada. Si el sommelier ja l'ha tastat i ens el vol servir és perquè ni està picat, ni té tap, ni parides d'aquestes. Us heu fixat que en els menús maridats absolutament tothom fa confiança a la gent que hi entén? I prou que quedem ben satisfets i contents? I sortim ben alegres?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Panettone, che bel nome, tutto dolce, pacioccone.
I aquesta cançó, mira, gairebé, almenys fins passat Nadal, la podríem convertir, Daniel, amb la teva sintonia oficial, sí, perquè la vam trobar i ens va agradar. A més, allò ens va la mar de bé. Ja ho sabeu que a la taula del Caníbal tenim Daniel Jordà de Panes Creativos, el nostre forner de referència, i Ferran Centelles, que ens ha explicat tot sobre el vi novell, però ara ens quedava entrar en aquest gran tema que és el panettone i aquesta copa del món del panettone que, com hem dit, hem fet gairebé una fita històrica perquè s'ha guanyat o l'ha guanyat un forner que no és italià i a més aquest forner és català, és el Donatio Cortés, ell és mexicà.
A més un forner.
I a més un forner.
A més un forner, que normalment els pastissers ens passen la mà per la cara sempre.
Ah, que bé, que bé. I responsable del forn de pa Sucal, que fins ara potser molta gent diu això de Sucal no em sona, perquè abans el seu forn es deia Cloud Street Bakery. Els clients, de fet, del restaurant Caníbal ja el coneixen perquè nosaltres hem visitat el seu obrador on vam parlar del pan de muertos, que és una cosa, una tradició mexicana, però avui, òbviament, havíem de parlar amb ell perquè ens expliqués coses de com ha anat tot això junt amb Daniel Jordà i, sobretot, per felicitar visitar-lo, clar que sí. Donati, un bon dia, com estem?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Moltes felicitats, enhorabona.
Gràcies, gràcies.
Ja ho has paït, això? Ja ho has paït?
No, encara no.
No. Ai, és que, bueno, parlàvem amb el Daniel, mira que passar per davant dels mestres italians és una cosa que semblava impossible, sí o no?
Impossible, sí. Nosaltres ho comentàvem el matí mateix de la final del campionat i doncs dèiem, ostres, algun dia ens agradaria que guanyés algú de fora, no? ni tan sols vam dir algú de nosaltres, no? d'espaldes. I mira, ha passat més aviat del que ens esperàvem.
Sí.
Quan van donar el segon i tercer premi, que eren dos italians, tothom pensava que el primer també seria italià i quan van dir el nom del Ton va ser un...
Jo crec que... Una bogeria.
Sí. Jo crec que Itàlia va patir
alguna cosa es va trencar en aquell moment.
Sí. L'estatu quo pel terra, totalment. I, bueno, molt bé.
Sí. Mira, Ton, t'explico una cosa. Ara m'has de deixar, Daniel, que em deia tinc una miqueta d'envejeta del Ton, però només fins dilluns, perquè depèn de tota la feinada que deu tenir aquest senyor, ja aquí ja se me'n va una mica menys l'enveja. Tu, em sembla que has dit que faràs 1.000 panetones al dia a partir d'ara.
A veure, encara no. Jo tampoc volem morir de...
És que patim, per tu, patim.
No, saps què passa? Que hem trobat una manera molt còmoda d'organitzar-nos, de portar la massa mare, i jo estic molt content precisament perquè arriba el premi en aquest moment. Si ens hagués arribat un any o dos abans, sí que hagués patit, però no em penso deixar la salut aquí.
Clar, sobretot. Però què fas de diferent amb la massa mare que et permet fer aquestes grans quantitats?
La tenim molt ben educadeta. Ah. La tenim molt ben educadeta i segueix una pauta igual cada dia. Ja porta un any amb la mateixa alimentació, diguem, i amb la mateixa dieta, i doncs és fantàstica.
Sembla que parli...
D'un nadó. Quan et van venir a veure, tu ens vas dir, bueno, que el panetone de fet era com un nadó, no? Era tendre, feia olor i no et deixava dormir.
Sí. Mira, jo crec que després d'anys hem trobat aquesta manera de poder dormir una mica.
Està bé.
Sí, suretes cada dia, està molt bé.
Has de fer un llibre de com dormir fent panetone.
Aquest és el bo. Té nom, per cert, la teva massa mare?
Sí, me la va batejar un company fa molts anys.
Ah, i com es diu?
La Lali.
Lali. O sigui, l'èxit, no? Podríem dir gairebé que la Lali és la responsable que hagis guanyat la Copa del Món del Panetone.
Totalment, totalment, perquè ella és la que porta tota la feina, en veritat.
No, però ara, bé, no sé si aquesta pregunta potser l'hauríem de fer al Daniel, no? Però per què creieu, la faig als dos, no?, que el panetone del Ton ha guanyat la Copa del Món del Panetone. Què tenia, què té aquest panetone?
Jo no l'havia vist per fora, perquè hi ha la presentació... Moltes vegades els nois que ajudaven el tenien tallat ja i no passava com sencer. Però quan el van presentar, realment era el millor panetone de tots. O sigui, era, per fora era perfecte, jo crec que perfecte. No... I realment era el més maco de tots. I jo crec que això l'ha fet guanyar. No, de veritat, superbé.
Ton, que tu què opines?
Moltes gràcies, Dani. M'estic emocionant.
No, a vegades... Mira, una de les preguntes que no sé si ens donarà temps de veure aquí és que per què creus que jo no vaig guanyar, o què va passar perquè jo no guanyés? Jo dic, és que el Ton ho va fer superbé, saps? Que era una de les raons.
Vull
dir,
però tu dius, Daniel, que el teu per fora et va delatar, no? Que el teu per fora no acaba de semblar italià.
Nosaltres... igual que jo, nosaltres, que el Ton deia del meu, que era super suau i super bé de tal, doncs tot això ho vam fer bé, però a l'hora de... Jo crec que no vam triar bé el forn on coure, i el nostre obria més com una flor. En canvi, el del Ton quedava més com definint molt bé la forma de la creu, no? I això crec que és molt italià. Enhorabona, de veritat. Molt bé, molt bé.
Jo no tinc res més a dir,
Ferran Santella es pot preguntar el que vulgui com a persona, diguéssim, no experta en panetones, endavant,
no,
Ferran,
no, és que m'he quedat al·lucinat amb la quantitat de panetones que s'han de fer, no?
Que s'haurà de fer,
I m'estic imaginant en bucle aquesta cançó del panetone, com el son en el moment de fer els panetones. Estava patint per vosaltres ara mateix.
No, però fins i tot jo no sé el Ton quan es va fer per triar 6 que havíem de portar o 8 que havíem de portar. Nosaltres vam fer més de 100 per triar 8.
Al final, com vau viatjar, per cert? Perquè aquí hi havia el dilema aquell, recordeu que si anàvem en cotxe, en tren, en avió...
Al final vaig invitar amics que vinguessin de mules.
De mules!
I vam anar 4 o 5 amics i llavors vam posar la roba de tots a dintre d'una maleta gran, la vam facturar i tothom portava 2 panetones.
O sigui, avió al final,
Avió.
Sí. I tu, Ton, com? O avió també,
Sí, jo ja tenia l'experiència que era el tercer cop que hi anava, i en avió, i a més, si vas amb panetones, sempre sempre els fa molta gràcia. Et pregunten on el poden comprar i si està bo i de què el fas.
Buah, imagina't quin orgull, no? La propera vegada, no? Perdoni, aquest és el millor panettone del món, no? Ara vaig a dir una cosa que tranquil·litzarà molt Ferran Centelles, que ja no sona la música, però sí que nosaltres la tenim una mica en bucle. No, no, és que el Ton, el seu obrador, perquè val a dir que el Ton va venir a Barcelona, ell és mexicà, ja ho hem dit, estudia música medieval. I el seu obrador sona música medieval o no? Que ara l'hem sentit, amb la Ximenis una mica.
Mira, avui teníem música espanyola del XVII.
Del segle XVII? Uau.
Sí, avui hem canviat una mica. Ahir teníem cúmbies.
Cúmbies? No està malament.
I abans d'ahir teníem música barroca. O sigui que anem,
molt bé,
anem canviant.
Molt bé, això passa bé la Lali, no?
Sí, sí.
Sí, sí. Que no s'avorreixi ni la Lali ni nosaltres.
Sí, sí. Música, tu, Daniel...
L'únic que està prohibit, bueno,
música...
és el reggaeton.
El reggaeton és... No, clar. No, això no deu anar gens bé. Fantàstic. Bé, enhorabona una vegada més. Molta sort i molts ànims i molta força per tota aquesta campanya de Nadal, que la gent doncs voldrà, òbviament, doncs, tastar aquests panetones. I també animem a la gent a catar estils del Daniel Jordà i aquí som, no? Per trobar les 10 diferències,
això,
no? Potser, gairebé.
Això que us he comentat abans, Ton, que com vam celebrar tant que havies guanyat, la gent es pensa que encara estem al mateix equip, no?, de l'any passat. I vull dir des d'aquí que és el Ton el que ha guanyat, que aquest any competeix en part individual i que és ell, o sigui, que vagin a comprar el millor panettone del món i si no el troben, doncs que em vinguin a mi, però bé, bueno, aquest any li toca el Ton.
Fantàstic, Donatio Cortés, autor del millor panettone tradicional del món 2024, i el senyor que si alguna vegada veieu amb algun avió carregat de panettones, doncs feliciteu-lo perquè és ell. Escolta, records a tota la gent que t'ajuda, a l'obrador, i ens veiem aviat, suposo. Ton, una abraçada des d'aquí.
Moltes felicitats.
Vinga.
Havíem dit, ara pensava que parlàvem de brioixos, perquè tenim aquí el llibre del Daniel Jordà publicat per la Rus, que es diu Panettones i brioixes, i amb tot això que ens acabeu ara d'explicar, Ferran Centelles, tu et viuries amb cor de fer un panettone a casa teva?
Jo?
Tu, sí, tu. Aquí, en el llibre del Jordà ho tens tot, Pas a pas,
home,
tot el que has de fer.
Molta fem teniu. Molta fem teniu.
No, jo no, sí, jo no, ja t'ho no, dic ara, jo no. Però tu creus realment, Daniel, que algú s'atreveix a fer panettones a casa?
Mira, sol vull dir que el llibre va sortir el 31 d'octubre.
Sí.
I ja va per la segona edició.
Què dius? Molt bé. Enhorabona, sí, felicitats,
sí,
molt bé.
Sí, estem supercontents, no ho pensava. I està la gent com boja amb el panettone a casa. Dic des d'aquí que si no surt, no és culpa meva. El llibre està superben explicat, però bueno, que...
Però has ficat com trucs i per fer receptes
sí,
una miqueta més fàcils?
Sí, i per exemple...
Mira, a veure si t'animes a fer-ne algun.
Sobretot hi ha un capítol on s'explica molt bé tota la part teòrica fins a arribar a lo que és lo fonamental, que és a tenir la teva Lali particular.
La Lali.
I tenir la teva massa mare que et portarà a l'èxit, no? Tenir una bona massa mare és la clau de tot.
Les fotos aquestes, no?, amb els huecos que hi ha...
els
foradets.
Els alveols.
Els alveols, sí.
Els famosos alveols.
Són hipnòtiques.
Ja.
No? O sigui, són hipnòtiques.
És un llibre que sembla un brioix, tot ell,
Tot ell.
Per tema de les fotos i tot ataronjat.
Sí,
no?
Els colors, també.
Els colors, sí. Sí.
Obres d'art.
Sí.
Jo crec que el panettone, òbviament, ja es demostra que és més complicat, però potser un brioix no.
Un brioix no
és tan
complex. Sí que hem decidit fer-ho així, d'aquesta manera, que el que li diferencies brioixos i panettones fora allò que els fa pujar, això que els fa llevar, que amb un és el llevat prensat i l'altre és la massa mare.
Mm-hmm. El brioix és un pa o un pastís, tu diries?
Bona pregunta.
Te la fas al llibre, no? Una mica?
Sí, sí. Seria una cosa entremig de les dues. I sí que és cert que el brioix neix del pa, que és la massa de pa que per celebrar alguna festa, alguna celebració i tant, se li afegeix a nou sucre i aquell greix que donava als animals o al temps o
ara és supertendència amb restaurants gastronòmics, un brioix farcit d'estic tartar, un brioix es veus amb molts parts de menú degustats.
Està de moda el brioix.
Sí,
està de moda.
És molta tendència.
Com petites mossegadetes, sí, no? Un parell de mossegades amb un brioix i alguna cosa. Sí. O sigui, és un pa enriquit, o sigui, un pa que va néixer com una cosa de festa, no? Perquè es va enriquir amb aquests elements que el feien, no?
Òbviament, doncs... De fet, una mica sembla el vinover, i una mica en aquest sentit, que és allò, venia a la festa de després de la collita, tenies més ous perquè les gallines tornaven a posar ous, tenies la farina nova, i aleshores a la senzilla massa de pa se li afegia tots aquests productes. Els primers brioixos neixen a lo que és l'imperi austro-húngar. De fet, brioixeria en francès és vino a seri, que ve de Viena, de la paraula Viena, i els primers forners que ho fan són polacs, però Polònia pertanyia a l'imperi austro-húngar, i és, de fet, Maria Antonieta, que es fa portar un forner de Polònia perquè li faci els brioixos cansada del pa de París, no? O sigui, a qui no li agradaria ser aquest forner que porta Maria Antonieta a París, no?
I tant. El Daniel Jordà, que sí que va guanyar la millor mona de Pasqua tradicional 2024, recordo que ens vas explicar que un dels secrets d'aquesta massa era que hi posaves patata, no? Hi ha una coca de patata en aquest llibre. No sé si hi ha relació, no? És curiós, no? Aquesta, la patata afegida en aquestes masses de brioix o masses de
mona. Sí, aquesta recepta ens l'ha passat al famós forn Sant Francesc d'Inca, que, bueno, no sé si té 1 milió de seguidors a Instagram, ho ha patat des d'un petit forn a Inca, un poble de Mallorca. No hi ha sal a la recepta, hi ha patata que dona humitat, i és una manera de posar hidrats i de posar, bueno, que sigui molt tovet, no? A més ho fan amb mantega de porc, que també és una... que s'escapa de l'afrancesament que hi ha avui en dia amb el tema de les mantegues.
Sí. Aquest encara, jo penso que Ferran ens atreviríem encara a fer un brioix, aquest, eh?
No porta sal, no porta mantega...
No porta massa mare...
Receptes per principiants, sisplau.
Sí. A tot això, demà, dilluns, Daniel Jordà presentarà aquest llibre a 6:45 de la tarda amb Ivan Llarza, també tot un mestre...
Ha fet molt pel món del pa, tot i no ser forner, bueno, els seus llibres es compten en 15 i 16 edicions, vull dir, un crac. I bueno, ve a presentar el meu llibre, estic supercontent.
I tant. I a més, em sembla que va ser, ara ja no tenim aquí el Ton, qui va descobrir la massa mare, l'Ivan Llarza, al Donatio Cortés.
Sí.
Que una mica el va...
Són grans amics, també. No, molt bé.
Fantàstic. Llibreria a Libri de Barcelona, doncs ja ho sabeu, demà dilluns a 6:45 de la tarda. Tornarem a tenir-vos, em sembla que amb taules separades, Daniel Jordà i Ferran Centelles, que ja us heu de desitjar ja bon Nadal.
Jo segur que veuré el Daniel, perquè haurem d'anar a buscar panetones.
Exactament, no ens veurem aquí, però anirem al seu forn a buscar panetones a Panets Creatius. Fantàstic. Per cert, acabem fent gana amb una cosa que lliga amb el vi novell. Avui anem a Vilanova i la Geltrú al Garraf amb un xató, que és un plat fantàstic també, i que ve una mica això del xató, de la paraula que aquestes deies, Ferran, de xatonar la bota, o sigui, que està connectada amb la mateixa època.
Quin gran plat. No sabia aquesta anècdota de la xatonada del xató. I a veure xarel·lo amb aquest xató, que és un tipus de varietat molt del Garraf, i que li va perfecte a aquest tipus d'amanida.
O sigui, xató xarel·lo, eh?
Sí.
I a més xató. És fàcil de recordar, xató xarel·lo.
Mira, no m'hi he fixat, però és un maridatge
xató
també
xarel·lo,
lingüístic.
I tant. Tot això us ho diem també per si avui hem donat molta agenda, eh? La gent s'haurà d'agafar això, agafar l'agenda i apuntar-ho. Diumenge que ve, 24 de novembre, a Vilanova i la Geltrú se celebra el Festival del Xató, amb una nova edició del concurs nacional de xató Pere Tàpies. I avui el xató que descobrim és el del restaurant 1918 Cuina de Mar de Vilanova i la Geltrú, amb la Montse Albà, que és la seva cap de sala, i ens explicarà una miqueta com el fa, o sigui que també prendrem nota. De veritat, un plaer, com sempre, Daniel Jordà i Ferran Centelles, un gust escoltar-vos.
Un plaer.
Quantes coses aprenem. I que bé que us expliqueu. Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
El nostre xató el que té d'especial, o potser no hauria de ser tan especial, és que hi posem la tonyina salada. La majoria de restaurants i la majoria de la gent acostuma a fer el xató amb la tonyina de llauna, la tonyina blanca, i nosaltres la fem com ha de ser, amb la tonyina salada, important. I el xató és aquesta barreja de mar i terra, no? L'escarola amb les olives i el peix salat, la tonyina, les anxoves i el bacallà, amb la salsa del xató, que és la que li dona nom. No confonguem el xató o l'amanida de xató amb la xatonada. La xatonada seria l'àpat complet que fem per Carnaval amb les truites i la merenga i la coca de llardons.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Benja Estacio, Pilar de Pedro, Silvia Andrés, Albert Castellví, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Que cosa l'amor, qui diu el vent, sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto.
L'oví, aquell deu ser fresc, fred, fort, flairant o fregant, formigalejant o saltant.
Que cosa l'amor, qui viu a la porta, a la guardarobiera nera el suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai, permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Ah, e permette signorina.
cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.